Doncs avui, 21 d'octubre, és el Dia Mundial de l'Estalvi Energètic. La veritat és que amb tot el tema del coronavirus, de la pandèmia i de tot plegat, potser ens hem oblidat que tenim una llar gran, rodona, que és el planeta Terra, que l'hem maltractat fins a extrems que eren impensables fa anys, que tots els experts ens van col·locar una línia vermella que no havíem de travessar i que la vam travessar. I a tot això, doncs, hi ha hagut la pandèmia al mig. Però no hem d'oblidar que la situació a nivell de canvi climàtic és dolenta, molt dolenta, molt dolenta, i que fins i tot en pandèmia hem de seguir pensant en estalviar recursos i energia i viure de manera sostenible. Per tant, ho recordem avui, Dia Mundial de l'Estalvi Energètic, avui 21 d'octubre. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimecres, meitat de la setmana, 21 d'octubre del 2020, hores d'ara, amb més de 23 graus a la ciutat de Lleida. Temperatures còmodes, com ja ens va apuntar el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. En parlarem ara, tot seguit, d'aquesta, de la previsió meteorològica, també de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dimecres, parlem del tema immobiliari, des de Game Immobiliària. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb Cosme García, i a partir de la una ja saps que parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a dos quarts de dues la nostra tertúlia amb Veu de Dona, on parlem de l'actualitat però sempre sota el punt de vista de les dones. 12:22 minuts, benvingut. Estàs escoltant la cadena COPE des de Lleida. I ara sí, ja, busquem aquesta previsió meteorològica, com sempre, amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, que avui el tenim itinerant. Eh? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, no sé si estàs a on hi ha els instruments, no?
Estic en exteriors, al jardí meteorològic, de 2,000 i escaig metres quadrats, que estem fent una revisió de l'estació meteorològica, i una revisió a fons i contundent, perquè funcioni bé 24 hores de, tots els dies de l'any.
Sí, sí, sí.
I en aquest moment hi ha 23 graus, hi ha un ambient molt temperat, gairebé primaveral, i hi ha previsions de que podrien enfilar-nos a 25 o 26 graus.
Caram.
És a dir, de tal manera que avui, per exemple, la temperatura mínima d'avui ha sigut extraordinàriament alta. Ha sigut la màxima del dia que, del divendres passat, que van tenir la mínima més baixa, 10,7 graus, avui tenien una mínima de 17 graus. Impressionant el daltabaix de temperatures. Avui el més destacable ha sigut els cops de vent fortíssims, enormement grans, que han bufat a cotes altes del Pirineu, a les estacions de Cerler o del Cap de Baqueira o de l'Espai Redon, han bufat cops de vent de 150-160, el cop màxim 167 km per hora al Cap de Baqueira, a 2.400 metres d'alçada. Només ha sigut afectada una capital de comarca, que és Vieira, que ha tingut cops de vent de fins a 93 km per hora. És la comarca que està més ventosa de vents del sur, vent que allà li diuen d'Espanya, que vents del sud són més temperats, no són freds, però que estan bufant amb molta insistència, i sembla que aniran afluixant al llarg del dia, i avui gaudirem d'un dia pues, molt temperat, molt suau, a l'espera que demà hi hagi un altre canvi, amb cels tapats, ennuvolats i pluges febles, intermitents, minces a la meitat sud i una mica més abundants a la cara sud del Pirineu, l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca, el Pallars Sobirà, però la cara sud, no tant a la cara nord. I demà, clar, si no fa sol, pues les temperatures màximes es quedaran més curtes, potser, com ahir, als 20 graus, però les mínimes continuaran altes perquè els cels estaran tapats.
Clar.
Després ja anirem informant les properes informacions de cara al cap de setmana, que sembla que pintaria més, un temps més tranquil.
Més tranquil.
El que tenen ara, que varia molt d'un dia a l'altre.
Bueno, i divendres ja parlarem de la setmana vinent, que aquella sí que torna a tenir un daltabaix, eh?
pues sembla que sí, podria ser molt més freda o força més freda que la que estem gaudint ara, amb temperatures d'ara mateix 23 graus i amb perspectives de 25-26. Home, si aquesta tarda a Lleida la gent que puga sortir a donar un tomb, pues gairebé lo podrà fer en màniga curta.
Ja. Molt bé, Armando molt bé. Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
D'acord, bona tarda i molta salut per tothom.
I tant que sí. I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Alliberen quatre dones que estaven explotades sexualment a Lleida. Hi ha tres detinguts entre Lleida i Tarragona per obligar-les a prostituir-se en jornades continuades de 24 hores i drogades. Això ha passat avui. Ahir, l'accident que es va produir a la Nacional 230, a l'alçada del Pont de Suert, va mantenir la carretera tallada dues hores. Finalment, hem de parlar d'un balanç de 5 ferits. I també els agents rurals han sorprès a dues persones caçant ocells fringíl·lids amb vesc amenàrguens. El cos ja les havia denunciades al gener per la mateixa activitat. Per tant, això és reincidència, per entendre'ns. I parlant ja del tema del coronavirus i de municipis propers o de territoris propers com és la Comunitat Aragonesa, el govern d'Aragó ha decretat el confinament perimetral tant de Saragossa com d'Osca i de Terol. És un confinament que entrarà en vigor a partir d'aquesta mitjanit per l'elevat nivell de contagis de coronavirus dels darrers dies. Així ho ha anunciat el president de l'executiu autonòmic, Javier Lambán, en una compareixença davant dels mitjans posterior a la celebració del Consell de Govern Extraordinari en el qual s'ha pres aquesta decisió. Aragó va reportar ahir dimarts 740 nous casos de Covid-19 corresponents a dilluns, el nombre més alt de contagis des de que va començar la pandèmia del mes de març, dels quals 327 es van diagnosticar a la capital aragonesa, 52 a Terol i 51 a Osca, per la qual cosa van prendre la decisió d'aquest confinament perimetral de les tres capitals, Saragossa, Osca i Terol, que entrarà en vigor aquesta mitjanit. El govern a Catalunya ha intervingut dues residències a Bellver de Cerdanya i a Verdú, on s'han registrat brots de Covid-19. L'Hospital de Puigcerdà i l'Associació per al Benestar i el Desenvolupament n'assumeixen la gestió respectivament. Són casos que no són aïllats, per desgràcia. Les residències han sigut un cavall de batalla des del mes de març i que de vegades tenen tenim posat el focus d'atenció, però després, durant molts dies, passen desapercebudes i passen coses com aquestes, que el departament ha hagut d'intervenir aquestes mini-residències geriàtriques de Bellver de Cerdanya i la llar Mare Marcelina de Verdú, per tal d'estabilitzar la situació amb dos centres residencials després dels brots de coronavirus detectats. Salut ha assignat provisionalment la direcció i la gestió a la Fundació Hospital de Puigcerdà i a l'Associació per al Benestar i el Desenvolupament, respectivament. La residència de Bellver de Cerdanya, gestionada fins ara per la Fundació Pública de Serveis Sant Roc, registra 11 residents i 5 treballadors positius per Covid-19. Pel que fa a la de Verdú, fins ara a mans de les Germanetes dels Pobres de Sant Pedro Claver, són 23 els residents positius i 3 els professionals que també han donat positiu. Les dades de la Covid-19 d'avui, les que us donem avui, que es refereixen a dades que ens facilita el Departament de Salut referents a ahir, parlen que a la regió sanitària de la Plana de Lleida tenim a 55 pacients ingressats i 10 a la UCI. Estem a 14.245 positius acumulats i el índex de rebrot, el risc de rebrot, és de 507 punts. A partir de 100 és alt, en vermell. Estem a 507. i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,31. Ja sabeu que això vol dir que cada 100 positius n'infectaran a 131. Per tant, és una tendència a l'alça i el risc de rebrot així ho marca. Hem passat dels 200 punts la darrera setmana del mes de setembre als 507 que tenim ara, a la tercera del mes d'octubre. Ens falta una setmana per poder fer el balanç de tot el mes. Pel que fa a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, hores d'ara tenim 12 pacients ingressats, un a l'UCI, i ens acostem als 1.500 casos positius acumulats. El risc de rebrot es situa als 381 punts. Recordo que a partir de 100 és alt. 381 punts. També la tendència és a l'alça, a l'Alt Pirineu i Aran. I la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,34. Recorda, això vol dir que de cada 100 positius, de cada 100 infectats, en contagiaran a 134 més. Per tant, la tendència és a l'alça. Revisem també dues comarques, les que estem fent seguiment per brots. Marxem cap a les Garrigues, on tenim a 8 pacients ingressats, 2 a la UCI, amb 579 casos positius acumulats des de l'inici i hores d'ara amb un índex de rebrot de 1.156 punts. Torno a recordar, a partir de 100 està considerat alt. En vermella, doncs 1.156 punts. Això sí, la velocitat de reproducció ha baixat fins als 1,04. Vol dir que de cada 100 infectats, se n'infectaran 104. No és que sigui bo. Comparat amb les de la Plana de Lleida, evidentment sí. Però encara és un increment, no pas un decrement. La darrera setmana s'han fet 1.001 proves PCR a les Garrigues, de les quals han donat positiu el 12%. És inferior als de la setmana passada, que havia sigut un tant per cent de positives del 26%. Pel que fa a la Segarra, l'altra comarca en la que estem fent seguiment, hores d'ara tenim 6 pacients ingressats, cap a la UCI, fregant ja els 1.000 positius acumulats, i amb un índex de rebrot de 904 punts. Torno a recordar, a partir de 100 és alt, en vermell, doncs 904 punts. La velocitat de reproducció de la malaltia a la Segarra està situada al 1,12. Recorda, cada 100 positius encomanaran a 112 persones més. I el tant per cent de proves positives respecte al total de les proves PCR fetes aquesta darrera setmana, que són prop de 1.000, és un 10%. Per tant, són 100 positius, eh? 100 positius. Els que han donat. Perdó, 100 positius, 10 positius. És una xifra alta, eh? És una xifra... 100 positius, eren, eh? 100, és una xifra alta. 100 positius més en la darrera setmana. La majoria asimptomàtics, eh? Recordo que hi ha 6 persones ingressades només, però que siguin asimptomàtics no vol dir que no ens n'haguem de preocupar, perquè aquestes persones també contagien. I al final, si contagien amb una persona que pel que sigui té les defenses o té una malaltia prèvia, doncs allí és on podem tenir el problema. L'Arnau de Vilanova, a tot això, ja preveu anul·lar operacions no urgents a partir de dilluns vinent, davant de l'augment d'ingressats per Covid i els més de 500 punts de risc de rebrot. Per tant, tot sembla indicar que a partir de dilluns tot el que no siguin cirurgies oncològiques preferents o cirurgia major ambulatòria sense ingrés quedaran aplaçades. Ahir estem parlant de que hi ha 77 persones ingressades a la regió sanitària de Lleida, 48 estan a l'Arnau, 9 a la UCI i 29 a clíniques privades. Tot això el que farà és que s'hagin de reprogramar tot un seguit d'operacions. Entre la primera onada del mes de març-abril i el segon confinament a l'estiu, la del Segrià, doncs aquest segon confinament van obligar a reprogramar 650 operacions. Ara pot acabar passant exactament el mateix. I a tot això alerten de la difusió del discurs negacionista de la Covid-19. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, Va alertar ahir sobre l'àmplia difusió que té a internet el discurs negacionista sobre la Covid-19 malgrat les mesures de control establertes per les plataformes d'intercanvi de vídeos i per les xarxes socials. L'organisme va aprovar un informe en el qual analitza 35 vídeos de YouTube, Facebook, Instagram i Twitter en què els autors desenvolupen un discurs que nega la pandèmia. Així mateix, es mostra la facilitat amb què la desinformació es dissemina entre les diferents xarxes i, com a exemple, destaca que només dos dels vídeos analitzats ja sumen més de 13 milions d'interaccions. És curiós i és digne d'estudi com les fake news tenen una facilitat de disseminació altíssima. Les fake news estan molt ben fetes, les coses com siguin, però de veritat, abans de reenviar o comentar qualsevol informació que rebem, ja sigui a través de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook o del YouTube o qualsevol plana web, si us plau, anem a contrastar-ho, i avui en dia podem fer-ho si ens n'anem a mitjans de comunicació oficials o si ens n'anem a les institucions oficials, que són les que transmeten la informació. Sempre dic el mateix, a Cope Lleida de vegades no som els primers a donar una informació, però perquè estem gastant el temps en la informació que ens han passat, assegurar-nos que és verídica. I com ho fem? Anant a les fonts oficials. Doncs això és el mateix. El que no pot ser és que dos vídeos on es negue la pandèmia tinguin ja més de 13 milions de visites. És això el que hem de vigilar. Primer, no reenviar-ho, i després, escolta, no mirar-ho, aquestes històries, que després estan tan ben fetes que de veritat que ens poden enganyar i tot, eh? Per tant, hem de parar molta cura amb el que veiem i sobretot amb el que comentem o reenviem. Vinga, va, que ens n'anem a parlar de consells immobiliaris.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps que a la meitat de la setmana, els dimecres, amb aquesta sintonia, és el moment en el que parlem del món immobiliari, que és enorme, eh? Que podem parlar de moltes coses i que, a més, podem rebre molts bons consells. Però, ull, qui et dona el consell? Ha de ser algú que porti temps, que tingui experiència. I nosaltres el rebem des de Game Immobiliària, que estan a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta, que els trobes a internet, a www.gameimmobiliaria.es, i si no, el telèfon, que és la manera ràpida, pràctica i còmoda, 973-2300-66, 973-2300-66. Allí ens espera l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo la veritat és que ja la temporada passada, la primera vegada que vam parlar, ja vam dir que és vital el món del món immobiliari, vull dir, que ja que són decisions d'aquestes que sempre diem que són importants, que són vitals, que són al llarg de tota la vida, comptar al teu costat amb gent amb molta experiència. I aquest és el cas vostre, perquè sota el nom de Game Immobiliària tenim a l'Antonio Gausí, que és amb qui parlem cada dimecres, però clar, Antonio Gausí és ja la segona generació d'aquest negoci, oi?
Sí. Però, hombre, ya habíamos hablado varias veces, en diferentes ocasiones, a micro cerrado. Sí. Hombre, yo tengo la suerte de ser segunda generación de una trayectoria muy, muy, muy buena, muy recta dentro del mercado inmobiliario. Piensa que esto lo inicié a mi padre, Antonio Gausí Subías, en los años 66. Allí se inicia como... Bueno, él ya venía de hacer diferentes inversiones cuando jugaba a fútbol en temas inmobiliarios. Entonces, cuando vuelve a Lleida, su ciudad, entonces, bueno, empieza con el tema de la construcción. Y monta construcciones Antonio Gausí Subías, referente dentro de toda la zona de Lleida, con una trayectoria intachable, además con unos volúmenes que para la época ya eran, que hoy en día es, lo tienen las grandes empresas. Claro, antes piensa que no existían las subcontratas.
Claro.
Entonces todo era personal propio. Construcciones Antonio Gausí Subías piensa que llega a tener hasta 220, 230 trabajadores, incluyendo todo el parque de maquinaria, camiones, excavadoras, grúas. Hoy en día todo esto se subcontrata partida por partida y si necesito un camión, que venga tres horas y que se vaya otra vez a su casa. Claro, antes era otra història completament diferent.
A més, havies de fer els números ben fets, perquè si no et podies enganxar.
Sí, y a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pues cada vez se va haciendo más grande. Y ya te digo, como empresa referente en toda esa época. Uh-huh. A partir de sobre los años 80, debido a los cambios jurídico-fiscales, se monta la promotora, que es GAME Promotora, uh-huh, o GAME Gamesa, era en ese momento. Estábamos con las SAs y las SLs. Esto era sobre los años 80. Entonces, por un lado tienes la figura de la promotora y por otro lado la constructora.
Uh-huh.
Y eso fue derivando así.
Clar, això tu ho has viscut des de petit, Antonio.
Des de petit, sí.
Per tant, els consells que t'han anat donant són els que has rebut, a part de la teva pròpia experiència i la que has transmès a tot el teu equip.
Hombre, yo he tenido una gran suerte de tener un gran maestro, que ha sido mi padre, ¿no? Y he hecho con él infinidad de másters de calle, pero muchísimos másters. Los tratos antes eran completamente diferentes a los actuales, ¿no? Que ahora ni muchas veces no te sirve ni el papel firmado. Pero bueno, a partir de aquí, en los años 2000, en la época ya del 2000, vemos que nosotros vendíamos y nos comercializábamos todo lo nuestro y algo de algunos activos de otros clientes a través de nuestra propia gestión inmobiliaria. Y entonces lo quisimos profesionalizar un poco más y montamos GAME Management, uh-huh, para derivar todo el tema de la comercialización.
Muy bien.
Para tanto de activos de particulares, como de entidades bancarias, como de fondos. Bueno, y ahí estamos llevando todo este departamento, que ahora, desde hace dos años, hemos abierto el apartado este de consultora para profesionalizar más si cabe todo lo que sería la consulta a nivel ya patrimonial, jurídico, porque nos apoyamos con grandes profesionales.
Mm-hmm. Sí, fixeu-vos si us poden atendre amb tantes àrees, per un costat tenim Construcciones Antonio Gausí, GAME Promotora, GAME Inmobiliària i GAME Consultora, que al final GAME Consultora, Antonio, entenc que quan no es tracta ja de construir o de comprar i vendre, sinó que vols un assessorament més a fons a nivell patrimonial, doncs sí. GAME Consultora, directament.
Sí, és així. O sea, GAME Consultora és el cliente que, por ejemplo, tiene un sobrante de tesorería que no es que no lo necesite, pero que lo tiene ahí aparcado.
Bueno, que el vol fer treballar, sí.
Y que lo quiere hacer trabajar buscando una rentabilidad fuera de la rentabilidad típica de entidad bancaria.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues nosotros le presentamos diferentes proyectos, diferentes opciones para diversificar estos importes.
Que per ser ara que dius rendiment bancari, avui en dia el rendiment bancari és nul,
A part de nul, te costa dinero.
Sí, per això ho dic. O sigui, tenir diners al banc no et dona res avui en dia. Al contrari, el que diu l'Antonio, et costa diners, segons si no ho tens ben mirat, que els bancs et van sangrant per un lloc o per un altre.
Nosotros, entonces, en GAME Consultora, a través de, según la solicitud de cada cliente, porque cada cliente tiene su perfil, que le gusta arriesgar más o le gusta arriesgar menos, pues le montamos diferentes planes de viabilidad y de inversión y, bueno, entonces está más tranquilo o según cómo sea el perfil del cliente, uh-huh, para rentabilizar ese importe que va a jugar, ¿no? Si con una rentabilidad es de un 5, de un 4, según el riesgo que quiera correr.
Clar. Per això jo sempre us dic el mateix. Jo et dono el telèfon 973-2300-66, 973-2300-66. Tu explica el teu cas, el teu problema, el que necessites. Encara que et sembli a vegades que és una tonteria, no costa res. Tu truca 973-2300-66 i ells ja veus que et derivaran amb un departament o un altre, però el que sí que faran és assessorar-te. I amb tota aquesta experiència que porten al darrere, jo crec que pots estar tranquil o tranquil·la. 973-2300-66, a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta. Són GAME Immobiliària, però ja has escoltat, també tenim la part de GAME Promotora i GAME Consultora.
Sí, en Ricard, fi. Nosotros lo que buscamos es que el cliente nos conozca.
Clar.
sin ningún compromiso, porque después son todos son sensaciones, ¿no?
Correcto.
Tú conoces gente, cuánta gente conocemos al cabo del día que uno te transmite
más
o uno te transmite menos. Entonces, si el cliente deposita en nosotros confianza, oye, le montamos lo que haga falta. Si el cliente dice, oye, no me gusta cómo lo tienen o cómo funcionan o no me dan ningún tipo de garantía, pues están amigos, pero...
Correcte.
Que lo prueben, porque, oye, no hay ningún problema, no s'ata nada.
No, per això us dic que és trucada gratuïta, sense compromís, 973-23-0066, per insignificant que et sembli el teu problema, o el teu dubte, o la teva consulta, truca 973-23-0066. És que ni que sigui per... És que tinc una cosa al lloguer i la vull moure, o què faig? Truca, tu truca, que t'assessoraran... Segur, ja veus que tenen una trajectòria àmplia i dilatada, eh? Tens l'Antonio Gausí i tot el seu equip al capdavant de tot plegat. Antonio, com sempre, que ha estat un plaer, gràcies.
Gràcies a tu, bon dia.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eri Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Son grandes. Muy grandes. Una de las bandas más grandes de todos los tiempos. El país presenta colección de Rolling Stones. Domingo 25, Vegas Banquet por 9,95. Solo con el país.
Toby, venga a casa.
Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta... cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I seguim a COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez i ja saps que a la meitat de la setmana, camí cap a la una, és el torn d'escoltar l'entrevista Cosmopolita. Com sempre, amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Com estem?
Molt bé. I tu?
Ganes de poder t'escoltar. Bueno, escoltar t'escolto cada dia, no?
Sí, bueno, és el que té la ràdio. Ara, veure'ns ja fa dies, eh?
No, la veritat, sí. I sobretot abraçar-nos i celebrar cumpleanys
sí,
i
xans, no.
Encara més, no? Que vaig passant els anys anteriors, el que hem celebrat a la casa.
Sí, sí,
això,
sí.
No? Però és una pena, però bueno, és igual. Ara que tot està tan malament, ara és quan s'hauria de baixar tot, ara és quan se puja, no? Fins i tot les mascaretes es pugen, no?
Això diuen, però és veritat, ja saps que aquí el que no corre vuela i és igual si és ètic o no és ètic, tu.
I el que no a la cazuela.
En fi, entrevista Cosmopolita. Cosme, en qui entrevistes avui?
Avui tinc un personatge molt, molt, molt interessant, bon amic d'aquesta casa, meu personal i de tothom, perquè el seu nom propi és Francisco Armengol Tolsa Bahía. Però ho coneixem tots com Armengol. Qui és l'Armengol? Home, si vostès veuen els diaris, si vostès saben una mica de l'humor gràfic, sabran qui és aquest personatge. És també historió, bueno, jo diria humorista, també és caricaturista, a més també és dibuixant, a més és dinamitzador cultural i també és comissari d'exposicions. Armengol, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia. Molt bé. Molt interessant la presentació, eh?
Sí, bueno, el que no he dit és que el teu fill també es dedica a l'humor gràfic.
Sí, sí, el meu fill és més caricaturista que ninotaire, diguem. I, bueno, però sí, sí, és un gran artista, claro. I és el que porta a l'escola d'art Armengol, també.
Sí, sí, molt bé. On va néixer, Paco, per aquells que no et coneguin?
Jo vaig néixer a Canals, un poble al sud de la província de Córdoba, a l'Argentina, i fill de pare i mare catalans. I, bueno, jo vaig començar a fer ninots des de petits, primer a l'escola, després a l'institut, i després vaig començar a publicar en una revista argentina que se deia Hortensia, que era com una espècie del Jueves allà. I, bueno, des de llavors que m'he agafat això de l'humor com una cosa seriosa. I aquí som.
I vas arribar aquí
encantat.
I et dediques precisament a fer coses a la premsa. Quantes amenaces has tingut?
Bueno, a veure, no porto el compte, però jo vaig començar al Segre al gener del 85. Aquí està 25 anys al Segre i ara porto quasi 10 anys a la mañana, o sea que he tingut temps de molestar a molta gent, perquè no tothom té el mateix sentit de l'humor que voldria, però estic encantat perquè crec que en general el reconeixement al meu treball és positiu i és bo i tinc més amics que enemics, diguem, jo sóc conscient de que la meva feina és una feina, si ho diguem una mica barroerament, de mosca collonera, i una mosca collonera me molesta, i jo sé que sóc conscient que puc molestar a molta gent, però sé que afortunadament la majoria de la gent celebra el que faig, i per això estic content i estic molt encantat amb la meva feina. Me paguen per això, poc, però me paguen, i me considero un privilegiat, no?, de fer el que t'agrada i viure d'això és realment un privilegi.
Paco, lo important és que parlin bé o malament que en parlin, perquè n'hi ha molts que et demanen a veure quin dia li fas el seu dibuixet. Però també vas arribar a Lleida? Digues.
Sí.
Dic que vas arribar a Lleida i, més a més, te fiques en marxa per crear el Centre Latinoamericano de la ciutat de Lleida, amb el qual feu moltes coses.
Sí,
el
centre...
Creieu una mostra de cine llatinoamericà i estàs tu al front.
Sí, jo, és veritat que he pogut viure tota aquesta moguda interessant, perquè, clar, el Centre Llatinoamericà se crea en l'any 87, crec, o finals del 86, o sigui, portava jo un any i algo d'aquí, un grup de llatinoamericans, amb el Manel i amb el Juan Carlos Bosso, amb el Sergio Mote, l'Àngel Pujades, havia un grupet de gent, el José Donés, la Blanca Rojas, havia un grupet molt, molt interessant, i aquell grupet, en aquell moment vam decidir d'associar-nos, d'agrupar-nos i de crear una entitat pròpia. I després d'això surt el que és la mostra de cinema llatinoamericà, amb l'ajuda del Juan Ferrer i del Germán Caufopé en aquell moment. I bueno, ara lamentablement la mostra podem dir que en pau descansi, no? Perquè tal com està el pati, les autoritats han cregut que no val la pena invertir en aquest projecte, després de 23, 24 o 25 anys de, no sé quant portem, però la mostra portava anys de superconsolidació, però bueno, l'autoritat és la que mana, i això sense una ajuda institucional és impossible de fer-ho, clar.
Paco, jo voldria saber una mica més de la teva vida i que els seguidors te coneguin. Cuines millor, t'agrada més cuinar o fer mojitos?
No, mojitos. Jo com a cuiner soc un autèntic desastre. O sea, jo el que puc fer és un asado criollo, un asado argentí, que és un mecanisme d'elaboració bastant senzillet, que és la carn sobre la brasa, deixar-la molt temps, però la cuina poca cosa més. Y el mojito té l'encanto de que, a part de que és una bebida molt centroamericana i molt interessant, jo ara tinc una relació dolenta amb el mojito, perquè el mojito porta sucre i ja el sucre jo lo porto de sèrie, m'entens? O sea que ja porto prou sucre
A la teua vida has tingut un ensurt de salut fort. En aquell moment, què es pensa?
Bé, jo, sí, fa un parell d'anys, encara no, fa poc, he tingut un infart i per sort l'ambulància arriba de temps a l'Arnau de Vilanova. L'atenció a l'Arnau impecable, l'atenció humana i professional realment admirable, no paro d'agrair a tota la gent que mateix. I després des de l'Arnau a la Vall d'Hebron i també allà uns autèntics cracs. O sigui, vam fer 4 bypassos, va ser una experiència molt, molt dura, perquè els cardiòlegs m'advertien de que la gravetat del tema, jo era perfectament conscient de la situació, i però bueno, he sortit i aquí estic, i això té relació el per què estic vivint a Maldà, aquí en aquest petit poble, perquè aquí puc fer bondat o més bondat de la que puc fer a Pardinyes, a Lleida, perquè Lleida, claro, és una ciutat gran, tu surts a caminar perquè he de caminar molt cada dia, te trobes amb molta gent, jo tinc un no difícil i quan torno a casa torno sempre liat amb 3 o 4 projectes i això afecta la meva salut. Si els cardiòlegs me demanen pau i tranquil·litat, pues he trobat el raconet aquest, és un poble molt petit i estic molt, molt a gust aquí.
Paco, per tu, què va suposar el premi que et van donar a Mingote?
Home, el Premi Mingote és el premi més important que tenim a Espanya d'aquest gènere, o sigui, d'humor gràfic. O sigui, per mi, primer va ser una sorpresa molt gran, perquè tota Espanya té una quantitat d'humoristes gràfics realment d'un nivell molt alt, molt alt. I això de que un dia te truquin de l'ABC per dir-te que havies guanyat perquè la meva vinyeta era una vinyeta sobre un fomento de la lectura que feia el govern entonces, i claro, per mi va ser una, com deia aquell monarca pintoresco, o sea, de gran orgullo i satisfacció, però sí, i a part d'una experiència personal molt el bestia, i a part el dia de l'entrega, el sopar de l'entrega amb personalitat de més alt nivell polític i social.
Dos coses per acabar.
Bueno, compartir amb aquesta gent és una experiència també, clar.
Paco, dos coses per acabar. Si ara tinguis que fer una vinyeta, un dibuix sobre una cosa que tu estimaves molt, que vas estar, bueno, als principis també, que és la revetlla de les cadenes regionals, el regidor actualment, l'Ignasi Amor, quina vinyeta li faries en aquest moment, parlant de la festa nacional?
Bueno, jo encara no tinc el plaer de conèixer aquest home, però sí que m'arriba molta informació de molta gent de la moguda social i cultural, i la veritat que els comentaris que m'arriben no són massa positius. I no seria massa elogiós amb la gestió d'aquest home.
Acabo que no tinc més temps. Parlaríem també del barri de Pardinyes, que vas estar un temps també de president, has estat darrere de molts projectes, però ara ho farem a l'inrevés, en conèixer-te fa molts anys. Fes-me una pregunta compromesa davant de tots els seguidors de la cadena COPE.
Tu creus que tot temps passat és millor? La pregunta és aquesta.
No.
Estaven millor amb el Ciurana, per exemple?
Ara... Ah, bueno, jo amb el Ciurana hem mantingut una molt bona relació, jo crec que amb tots els alcaldes, fins i tot amb aquest, però el que passa que cadascú ha fet una gestió diferent i podràs estar d'acord o no. Jo amb Miquel Pollo, com tu dius, tinc un gran carinyo com un gran personatge de Lleida del món de la cultura, sobretot de la universitat, quan va estar a l'Institut d'Estudis Llardencs i també com a delegat de la Generalitat. Com a alcalde, m'abstengo de fer comentaris per lo que represento en les diferents entitats de la ciutat. En este caso, no me quiero mojar. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per pensar en mi. Una abraçada forta.
Moltes gràcies. Bé, Ricard, ja veus, avui hem tingut un personatge que, bueno, no era molt acurada pas la nostra connexió. Està a Maldà, ell està a Maldà, al cantó de Sant Martí de Maldà.
Et faltava la pregunta dels gegants, Cosme. La trobo a faltar, aquesta pregunta, eh?
No, i no és molt dels gegants, però sí era de la festa. El Paco Armengol ha sigut president de Pardinyes, cal recordar-ho, va fundar el Centre Latinoamericano. ha fet l'Armengolari. Recorda que cada Sant Jordi no es treia un Armengolari al diari Segre. I un personatge. El que sí que tinc pendent és una entrevista amb una persona que es pot parlar molt de festes i de tot això, que va ser president de la Comissió de Festes, va ser gerent de la Unió Esportiva Lleida, va estar director d'una emissora de ràdio, el Toni Ballester. Un dia tindrem el Toni Ballester, que ja tinc una entrevista concertada.
Vinga, que arribem a la una, Cosme.
Digue-li al senyor Ignacio Amor que li farà un dia una.
Vale, doncs vinga. Cosme García, un plaer, una abraçada, cuida't.
Fins la setmana que ve, salutacions.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Sánchez e Iglesias recibe un nuevo toque de atención desde las instituciones comunitarias por su maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿De dónde llega el último tirón de orejas a Sánchez e Iglesias? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
El toque de atención viene del Consejo de Europa, que muestra su preocupación por la reforma planteada por el Partido Socialista e Unidas Podemos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Grupo de Estados contra la Corrupción recuerda que las autoridades políticas no deben participar en el proceso de la elección de los jueces porque le resta credibilidad y atenta contra las normas anticorrupción. Aseguran que van a seguir de cerca este proceso de renovación. Recordemos que la semana pasada la Comisión Europea aseguró que la reforma va en contra de las recomendaciones marcadas por la injerencia de los poderes políticos.
En el Congreso sigue a estar la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Santiago Abascal ha expuesto ya los argumentos de su partido en un discurso que ha durado algo más de 2 horas. Abascal ha pedido apoyo a su moción para convocar elecciones inmediatas, pero ese apoyo en ningún caso le va a llegar del Partido Popular, que a esta hora se inclina más por el voto negativo que por la abstención. A Sánchez no le preocupa la moción de censura porque sabe que no tiene ninguna opción de salir adelante, pero sí esos toques de atención desde Bruselas y que afean su jugada para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, en el Congreso acaba de empezar la réplica del presidente del gobierno, Juan Andrés Rubert.
Sí, después de 1 hora y 20 minutos de defensa de la moción por parte de Garriga y 2 horas y 10 minutos de discurso por parte del candidato alternativo a la presidencia, Santiago Abascal, ha tomado ya la palabra Pedro Sánchez, turno de réplica por parte del gobierno. Después de un receso de pocos minutos, el discurso ya venía cargado y contundente. Sánchez, en estos primeros minutos de lidia parlamentaria, ha señalado que no van a entrar en ninguna de las provocaciones a lo largo de esta moción de censura. Es una moción que es de todo menos constructiva y que sabe que no tienen la menor posibilidad de obtener la confianza de la Cámara. Este es ahora mismo el sonido en directo que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Escuchamos al presidente del Gobierno.
La federalización, que es una palabra bien, denostada por la ultraderecha, pero que es realmente aplaudida.
Del debate extraordinario de la moción de censura en el Congreso, en el caso de Pablo Iglesias, es otro de los que se frota las manos con la moción de censura, mientras sigue acorralado por el caso Dina. Luego está otro procedimiento, el que investiga la presunta financiación irregular de Podemos. Y hay novedades. La Fiscalía de Madrid pide que se mantenga la condición de investigado de Podemos, es decir, la antigua figura de imputado. En cuanto a la evolución del coronavirus, ya te hemos adelantado que Zaragoza, Huesca y Teruel quedan confinadas a partir de esta medianoche y a esta hora está previsto que se anuncien nuevas restricciones para La Rioja. COPE Logroño, Álvaro de los Ríos.
Seguimos a la espera de la comparecencia de la presidenta del Gobierno de La Rioja. Estaba convocada a las 12:30 esa nueva intervención de Concha Andreu, que se retrasan para comunicar las nuevas restricciones aprobadas esta mañana en Consejo de Gobierno, que pasan seguramente por decretar el confinamiento en Logroño y posiblemente en otros municipios con una alta incidencia. No se descarta tampoco, está sobre la mesa, el confinamiento total de la comunidad autónoma. El Gobierno de La Rioja, que no vería mal toques de queda nocturnos.
Pendientes de confirmar si se juega el Bayern Atlético, José Luis Corrochano.
Es el partido de Liga de Campeones, el primero de la fase de grupos para el Atlético de Madrid. ¿Hay alguna duda sobre si se juega o no el partido tras conocerse ayer el positivo por coronavirus del futbolista del Bayern, Gnabry? Vamos hasta Múnich, última hora de este asunto, Rubén Martín.
Buenas tardes, están llegando a esta hora, a la 1:00 p.m, los jugadores del Bayern que quedaban concentrados en su hotel de concentración en el Infinity al norte de la ciudad. Estamos a la espera de conocer los resultados PCR que se le han realizado esta mañana a toda la plantilla del Bayern y eso será lo que marque el resto de los acontecimientos. Si no hay más positivos, será el gobierno regional de Baviera través de su departamento de sanidad, quien tome la decisión. En la reunión de esta mañana entre los dos clubes y la UEFA, fuentes oficiales del Atlético aseguran que no se ha tocado el tema.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, acaba de decir que no tienen todavía comunicación sobre si se disputa o no el partido. Este partido es a las 9 de la noche. Hoy se juega a las 7:05 el Real Madrid y Shakhtar Donetsk sin Sergio Ramos. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 6:30 como la segunda división. Hay jornada, pero no se juega el Sabadell Alcorcón, aplazado por competición por los casos de coronavirus en el equipo madrileño. Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Hoy se disputa la segunda etapa entre Pamplona y Lecumberri. Quique Iglesias.
Estamos en Pamplona, de momento mucho viento, pero respete la climatología, 151 kilómetros, camino de Lecumberri, todo en Navarra, con la subida de primera categoría San Miguel del Arar a solo 17 kilómetros de la meta. Primoz Roglic sigue, como siempre, vestido de amarillo tras su exhibición de ayer. Veremos qué tal anda de piernas hoy Enric Mas, que fue, sin duda, el mejor español en la etapa.
La vuelta la contamos a partir de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar las iniciativas novedosas que ha emprendido la diócesis de Bilbao ante la próxima celebración de la Jornada Mundial de los Pobres.
Esta jornada va a tener lugar el próximo domingo 15 de noviembre. La Iglesia en todo el mundo la va a celebrar. Será la cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que responde al llamamiento realizado por el Papa Francisco. Pues entre las iniciativas de la diócesis de Bilbao con este motivo, destaca una que hunde sus raíces en la tradición cristiana. Se trata de compartir el salario de un día con las personas especialmente golpeadas por la crisis. Personas sin hogar, desempleados, migrantes, mayores sin recursos o enfermos. Desde la diócesis se ha invitado a cada parroquia o unidad pastoral a recoger los donativos y en cada lugar se decidirá a qué proyecto solidario se van a destinar esos fondos. Lo vamos a contar ampliamente dentro de media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora te quedas, sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez, estás en compañía ya del migdia de Cope Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la una, dimecres, avui 21 d'octubre del 2020. Avui és el Dia Mundial de l'Estalvi Energètic, de la sostenibilitat, si vols, eh? Seguir pensant en el planeta, tot i que estem immersos en aquesta pandèmia que ens ha fet perdre de vista que abans del mes de març o abans del febrer, si vols, estàvem immersos amb la crisi de la sostenibilitat, del canvi climàtic i de l'escalfament global del planeta. I, a més, recordo que ja veníem d'una tardor, la de fa un any, en la que ja molts experts ja deien que ja havíem creuat la línia vermella, que s'havia de parar, però ja. Tot això amb el tema de la pandèmia doncs, ha quedat en segon pla, però, reitero, sense deixar de lluitar a nivell sanitari amb el tema del coronavirus, l'altre tema prioritari és el tema de fer la nostra vida el més sostenible possible, i és una cosa que es pot aconseguir doncs, seguint unes mesures relativament fàcils, eh? I no sempre és fer sacrificis ni molt menys, eh? En fi, hores d'ara ja per sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida, temperatura agradable, com ens ha explicat l'Armando Álvarez. Seguirem amb aquesta temperatura avui i demà i de cara al cap de setmana espereu que serà més estable del que es preveia. La setmana vinent ja en parlarem, perquè tot sembla indicar que sí, que hi haurà una baixada de temperatures, per això ho podem acabar d'assegurar demà i sobretot divendres. Ara busquem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Recordeu que ja t'hem explicat a les 12:20 que la policia espanyola ha alliberat 4 dones a Lleida que estaven sent explotades sexualment. Han detingut 3 persones, 2 de les quals a Lleida i l'altra a Tarragona, entre les quals hi ha el suposat líder de l'organització que ha ingressat a presó. Segons la policia, a les víctimes, que majoritàriament eren d'origen sud-americà, se les obligava a prostituir-se en jornades contínues de 24 hores i, a més, se les forçava a consumir drogues. Així mateix, exercien en pisos que estaven en unes condicions pèssimes. L'operació policial ha comportat 2 registres a domicilis de la capital del Segrià, on, a més, s'hi ha descobert un laboratori de cultiu de marihuana. També recordem que ja el govern d'Aragó ha decretat el confinament perimetral de Saragossa, Osca i Terol a partir d'aquesta mitjanit per l'elevat nivell de contagis de coronavirus dels darrers dies. Així ho ha comunicat el president de l'executiu autonòmic, Javier Lambán, en una compareixença davant dels mitjans de comunicació posterior a la celebració del Consell de Govern Extraordinari en la qual s'ha pres aquesta decisió. Aragó va reportar aquest dimarts 740 nous casos de Covid-19 corresponents a dilluns, el nombre més alt de contagis des de que va començar la pandèmia al mes de març, dels quals 327 es van diagnosticar a la capital aragonesa, 52 a Terol i 51 a Osca. 740 nous casos a tota la comunitat d'Aragó. Dic això perquè a la ciutat de Lleida ahir hi va haver 137 casos. 137 casos. I només a la província 149. 149 casos. Molt per sobre que els que tenen a Osca i molt per sobre dels que tenen a Terol. Per tant, ull, perquè aquí divendres també hi haurà compareixença per part d'Alba Vergés, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, i veurem si s'acorda alguna restricció més o no. Què hi ha sobrevolant? Doncs mira, sobrevolant ja això del toc de queda, que ja saps que és a partir de certa hora de la nit i fins al matí, que s'aturi tot. No es pot sortir al carrer, etc etc. Aragó diu que serà a partir de les 10 que tancaran els restaurants, per exemple. Però hi ha més coses, eh? Sobre la taula hi ha un estat d'alarma que es pot decretar a nivell de Catalunya i després també, poc probable, a hores d'ara, però es podria tornar a decretar un estat d'alarma a nivell nacional per part del govern espanyol, que a hores d'ara no sembla que sigui imminent, però les xifres a tot Espanya així ho demanen. Cada dia que es tardi, si s'ha d'acabar fent, cada dia que perdem per històries polítiques, per no fer-ho, són molts dies que acabem perdent després, perquè cada dia que es tarda a prendre una mesura implica molts més contagis. A quasi tot arreu estem per sobre de l'1, l'índex de reproducció, la velocitat de reproducció de la malaltia. Què vol dir? Que per cada un infectat se'n contagien més d'un. Per tant, cada dia que tardem per històries polítiques a prendre la decisió, són més dies que sumem a poder tornar a una normalitat o a una hipotètica normalitat. No és que hi ha el novembre aquí a l'horitzó, és que hi ha el Nadal i la campanya de Nadal i tot plegat. I a nivell econòmic, sempre diem, a nivell econòmic i laboral, sempre tenint en compte que a nivell sanitari ens vagi el millor possible, eh? Però després de pensar en el tema de la salut i de tot el tema sanitari, anem a pensar en l'econòmic i el laboral, i aquest pot ser ja un remat definitiu a segons quins sectors, si el Nadal no es pot desenvolupar de manera més o menys normal, ja no direm l'antiga normalitat ni la nova normalitat, la més o menys normal. A tot això, els municipis del Baix Segre demanen al govern obrir els bars i restaurants al 50% per evitar que la gent vagi a la franja. Perquè tot i que la comunitat d'Aragó tancarà, confinarà les tres capitals, la resta del territori no. Asseguren que hi ha desplaçaments i això fa augmentar el risc de contagi pel contacte amb persones de fora del poble. I almenys en aquest sentit tenen raó. Al final, si una persona vol anar a un restaurant, doncs creuar cap a la franja és relativament a prop i acabaràs tenint contacte amb d'altres persones d'allí que si obrissin els del teu municipi no tindries. També el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça reiteren la necessitat de revisar les restriccions a bars i restaurants. La Federació d'Hostaleria de Lleida demana una millor anàlisi a l'hora d'aplicar les mesures restrictives. I és que això ja ho hem dit. Quan a Lleida anaven mal dades, doncs escolta, confinem el Segrià. Quan van mal dades a nivell de Catalunya, però les xifres més gruixudes són a la zona de Barcelona, què farem? Confinar tot Catalunya? Doncs no, potser que analitzem els llocs i fem operacions quirúrgiques, però d'aquestes molt localitzades, que potser al final el resultat és igual o millor. A nivell sanitari i a nivell econòmic, evidentment, serà millor segur, perquè cada restricció és un problema en un sector. Hores d'ara, a la regió sanitària de la Plana de Lleida, recordeu que tenim un índex de rebrot de més de 500 punts, concretament 507, amb 325 defuncions i amb una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,31. A l'Alt Pirineu i Aran, l'índex de rebrot és de 381, amb 38 defuncions i amb una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,34. I a les Garrigues i la Segarra, que fem un seguiment especial, perquè són dos comarques on hi ha hagut dos brots importants, a les Garrigues, concretament, l'índex de rebrot és de 1.156 punts, 1.156 punts, i a la Segarra, de 904 punts. Recordo que l'índex de rebrot a partir de 100 és alt, és vermell, és alt. A partir de 100, estem parlant de xifres altes, eh? La Plana de Lleida per sobre dels 500 punts, sense anar més lluny. L'Hospital Arnau de Vilanova preveu suspendre les operacions no urgents a partir de dilluns vinent, a excepció de les oncològiques, les preferents, i de cirurgia major ambulatòria, sense ingrés. Això ja es va haver de fer a la primera onada, al març-abril, i també el confinament que dèiem ara del juliol-agost del Segrià. En aquest cas, es va obligar a reprogramar 650 operacions, que no és poca, 650 operacions, que és 650 famílies, amb les seves històries, etcètera, etcètera. Per tant, és un daltabaix important. I a tot això, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha alertat sobre l'àmplia difusió que té a internet el discurs negacionista sobre la Covid-19, malgrat les mesures de control establertes per les plataformes d'intercanvi de vídeos per les xarxes socials. Com a exemple, doncs, han destacat que hi ha dos vídeos negacionistes que neguen la pandèmia, que només aquests dos ja han rebut 13 milions d'interaccions. És curiós com les fake news tenen una disseminació tan alta. I per això dèiem abans que tot el que sigui fake news, o tot el que t'envien a través de WhatsApp, no t'ho creguis, ni que t'ho estiguis reenviant una persona coneguda. No t'ho creguis de per si. Contrasta la informació. Això els mitjans de comunicació ho hem de fer, i n'hi ha uns que ho fem millor que d'altres. Dic això perquè aquí, si per una cosa ens caracteritzem, és que potser no som els primers a donar la informació, però quan la donem és verídica, o almenys la font oficial l'ha confirmat. Doncs, a nivell particular, cadascú hem de fer una mica de mitjà de comunicació. Abans de reenviar els nostres contactes, segons què, anem a assegurar-nos que és verídic, que la informació és tota, en la seva totalitat és correcta, no en part. Perquè hi ha moltes fake news que en part és veritat, però en part no. No, anem a assegurar-nos de que ho és tot. I si no ho és o tenim el dubte, no la reenviem. També estarem contribuint a no difondre, doncs, aquestes històries. Per tant, és una cosa que hem de tenir clar i que és una feina que podem fer nosaltres, perquè segur que tots, tu que m'escoltes, segur has rebut un WhatsApp amb un vídeo, amb una foto, amb un text d'un possible doctor o d'una doctora o d'una infermera o d'un investigador que diu, escolta, anem a, abans de creure'ns i abans de reenviar-ho, anem a buscar si això és veritat o no. Que no ens fa cap falta fer de reporters, de començar a enviar informacions. I aquesta és la realitat. Va, fem una pausa i parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida, va.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes?
Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vamos a ver qué le compramos a mamá. Su perfume favorito envuelto para regalo. Y además me lo deja muy mono. Un acierto.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Tus pedidos en dos horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año con todas las ventajas y servicios de siempre. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem, com sempre, a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I, a més, ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i recorda sempre que ens pots escoltar a través del podcast, també, que és la ràdio del segle XXI, per entendre'ns. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com anem?
Molt bé. I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
A veure, Jaume, el menú que ens has preparat per avui, que ja tinc gana, va.
Vinga, va, som-hi, que és hora de dinar. La setmana passada vàrem desgranar la conferència de presentació de l'iPhone 12, però per manca de temps, tot just vam comentar el HomePod Mini, un dels altaveus assistents que cada dia agafen més protagonisme a les nostres llars. Què té de diferent el HomePod Mini sobre la resta? No em contesteu, eh? Apunteu-vos les respostes per la tertúlia. Però aquesta setmana tenim més temes. Nova versió de l'iOS. Per què? Facua demana canviar la normativa per impedir que Apple vingui sense carregador. La polèmica, com l'altre dia aquí la tertúlia, està servida. O sigui que tenim polèmica. Aquesta setmana tenim més dades dels famosos AirTags. Cada dia més a prop. En parlarem també tot plegat. I el que no podem deixar de parlar mai és de WhatsApp. No pare, i sembla que tindrem una actualització per fer videotrucades per la web. Tots aquests temes i d'altres a punt de desgranar-los a la tertúlia Freak. Però per no ser diferents, i com cada dia el David ens té preparada, només per començar, un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues lejos cerca en la tecnología, ¿no? Como siempre decimos, es una efeméride ya... que el día 21...
¿Lejos o cerca?
Lejos, cerca.
Lejos, cerca. ¿2008 para ti qué es? ¿Lejos o cerca?
Claro, amb la línia vital és relativament...
El 2008 va ser l'altre dia, David. Va ser l'altre dia.
Però amb noves tecnologies és lluny.
¿Qué feo el 2008?
En la tecnología no nos tenemos que remontar a tantos años, ¿no? Como para que un día como hoy, un 21 de octubre de 2008... Google va y presenta un sistema operativo que se llama Android, que lo ha basado en un sistema operativo o un tipo de programación libre llamada Linux. Entonces, eso hoy día, que podemos contar que en el mundo puede haber unos 5.000 millones de dispositivos Android, pues bueno, pues tan solo en 12 años y con una población mundial de 8.000 millones, pues imaginaros si es o no es una efeméride.
Hombre, hay gente que tiene más de un teléfono, ¿eh? Porque si no, no salen las cuentas.
No, bueno, claro, hablamos de teléfonos, hablamos de tablets, hablamos de un montón de cosas, por supuesto. Hablamos de todos los dispositivos Android, incluso con su versión de Android TV, ¿no? Es decir, fijaros, hoy día decir Android es la palabra más normal del mundo y todo el mundo sabe lo que es y lo podemos encontrar en 5 millones de gadgets. ¿vale? No solo en sistemas como el móvil, el tablet, altavoces, pequeños emisores de electricidad, bombillas, en cualquier dispositivo, incluso las luces del árbol de Navidad, podemos encontrar un pequeño sistema de Android para controlar.
No recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Bueno, lo que pasa es treballar remotament, que no ens veiem les cares i la dificultat. No volia començar la tertúlia abans d'hora, però sí que us volia fer una pregunta, ja que pel tema de l'efemèride. Per què s'ha estandarditzat tant el sistema operatiu Android? Tothom té Android.
Però Jaume, això deixa-ho per la...
La tertúlia freak.
Vinga.
Vinga, va, David, som-hi.
Bueno, pero esta historia ya la conocimos.
Bueno,
¿no?
Es la historia de Apple. Pel preu. Es gratuito.
Es la historia de Apple y Microsoft, ¿no? Donde aquí, en este caso, los dos sistemas operativos más grandes a nivel mundial y sobre todo el primer sistema operativo basado en una autenticación del mail más usado en ese momento, o que más en auge estaba, como era Gmail, ¿no? La gente se daba de alta en Gmail y empezaba a utilizar el mundo Google y Chrome estaba revolucionando. Bueno, pues al final este sistema operativo puesto en licencia gratuita en manos de toda aquella Asia que quería fabricar smartphones que nacían en ese momento, cuando ya hacía un par de años que Apple iOS estaban luchando, no olvidemos, contra Windows Pocket o Windows,
sí, Windows Phone.
O la parte de Palm, ¿no? Y su WebOps que presentó y murió, bueno, pues, o con BlackBerry, ¿no? Cuando competía con todo esto, bueno, pues Google vio el momento de parecerse en la historia que había pasado, nada, también 12 años antes, ¿vale? En la historia de Windows, y dijo, esto hay que sacarlo, ponerlo en manos de todo el mundo y nosotros dedicarnos al negocio que nos dedicamos, que al final es que todo el mundo se dé de alta con una cuenta de Gmail y que todo el mundo, bueno, pues podamos sacar la trazabilidad a través de estas licencias gratuitas del uso para llegar a hacerles publicidad. Bueno, fue el momento y por eso es el más utilizado. No hablamos de precio, como bien decía, y libertad de desarrollo.
Ara sí que veig que és lluny, això, eh? El 2008, ara sí que veig que és lluny. Vinga, va, som-hi. La setmana passada no vàrem poder desenvolupar amb tranquil·lament el que és la presentació del HomePod Mini. Sé que sou uns fans del HomePod, sobretot el Ricard. Ara més tranquil·lament, pros i contres.
Home, jo...
Què dieu?
Jo li he de posar les mans a sobre encara per entendre'ns, o que algú li posi les mans a sobre per veure característiques, però sí que et dic que té un avantatge respecte al HomePod. Dues, diria. Una, el preu, evidentment. Està marcat a 99 euros. Quan el HomePod, quan va sortir, estava als 379, tot i que ara ha baixat als 319. I l'altra és la mida. La mida és realment petita, és menys de la meitat que un HomePod, per tant és ideal per dormitoris, per cuines si vols, per banys, qui vulgui. Jo crec que és, ara sí que és el complement ideal justament per això, per tenir aquest fil musical a casa i tenir un assistent de veu a tota la casa sense haver d'arrossegar-te el mòbil per sobre, perquè a més el HomePod Mini serà un concentrador del que és Siri i del que és HomeKit, que és tota la part domòtica d'Apple. Per tant, jo crec que les seves avantatges són aquestes, i el preu jo crec que evidentment n'en trobes de molt més barats al mercat, però em falta veure la qualitat de so que han aconseguit amb aquesta mida.
Estem en una batalla per veure qui aconsegueix posicionar-se dintre les llars?
Sí, ja fa dies.
Perquè, clar, el que és molt heavy seria l'equivalent amb Amazon, vale? L'Alexa petiteta, que en dic jo, perquè al final és l'Echo Dot petit, vale? La campanya aquesta del Prime Day a 19 euros.
Sí, i el Google Assistant amb el petitet també. O sigui, al final és un munt de micròfons escoltant per casa.
Vull dir, per això et dic, aquí hi ha una batalla per tothom posicionar-se, no?, el seu assistent de veu.
Claro, vamos a ver, el HomePod Mini, estamos en la carrera de la inteligencia artificial, estamos en la carrera de que a través de la agencia de la inteligencia artificial podemos escuchar de más sitios, con lo cual podemos recoger muchísimos más datos de ti y podemos, además, tus datos usarlos para hacerte llegar más publicidad, más servicios o incluso venderte más servicios. El nombre del HomePod Mini se llama Alexa, es decir, Alexa en el mercado americano, y no olvidemos que todo lo supuesto por la manzana va primero a los 500 millones de americanos y el resto nos lo tenemos que tragar, así de claro, pues en América y en Estados Unidos precisamente Alexa es el rey de la inteligencia artificial mucho más allá. Es decir, Amazon tiene datos mucho más allá porque, como bien dices, 49 euros, 39 dólares, 19 euros como han hecho que la gama de los Echo Dot de Alexa se empiecen a integrar en todas las casas y en todos los hogares, con una gama que tiene Alexa, o sea, con la parte de Amazon tiene 49,90, 59, 69, 79, en forma de cubo, en forma redonda, ya con luces integradas, ya con hora, ya con, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hasta el reloj Echo Dot, ¿no? Es decir, hay todo un universo de Alexa. Bueno, pues al final Apple tenía que integrarse mucho más en esta carrera. Entonces, por supuesto que teniendo un producto como normalmente nos tiene acostumbrados Apple, a un producto de muchísima calidad, de muy buen diseño y a un precio, no vamos a decir si caro ni barato, a un precio, bueno, pues tenía que integrarse muchísimo más dentro de toda esta carrera. Por supuesto que no va a tener un universo como nunca lo ha tenido o como ahora empieza a tenerlo en los móviles, ¿no? La propia Apple. Pero sí que es un elemento totalmente estratégico. Dentro que, como siguiendo la línea que es Apple, es un altavoz muy inteligente, pero además es que es un altavoz, que es la gran diferencia. Es decir, los elementos, la física, el cómo está construido, hace que de verdad escuchar la música sea impresionante, porque si a algo nos estamos desacostumbrando es que al escuchar en estos pequeños auriculares la música o ponerla directamente en el móvil y con los altavoces del móvil, por muy buenos que creamos que sean, no estamos disfrutando de unos graves, no estamos disfrutando de unos medios definidos, parece que todo chilla, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que tiene es que han invertido la posición para que además toda la vibración de los graves pueda rebotar sobre la base en la que la tengamos puesta, sea cristal, sea madera, es decir, donde ponemos el altavoz, para que rebote y podamos disfrutar de una calidad exquisita. Pero no olvidemos que el inicio de todo esto, bueno, pues es la carrera que ahora mismo se está desarrollando sobre la famosa inteligencia artificial.
Sí, sí, sí.
Para el negocio que llevamos muchos años hablando, que es el Big Data, ¿de acuerdo? Es así.
Sí, senyor, tot està lligat i quan lligues totes les coses tenen un sentit. Molt bé, vinga, més cosetes que tenim aquí preparades, perquè justament al cap d'una setmana ja tenim nova versió de l'iOS. Per què al cap de 7 dies tenim una nova versió quan teòricament això pot estar aprovat? No, fins ara no se n'han donat compte, no ho havíem pogut provar abans.
La versió del 14.1 que ha sortit ahir és la que porten de fàbrica els iPhone 12. I, per tant, el que fan... És a dir, no la van alliberar abans perquè la gent no hi hagués filtracions i no poguessin veure coses que estaven amagades, que sí que funcionen a partir de l'iPhone 12, i per això la posen en circulació ara per la resta. A més de les coses específiques només pels iPhones 12, els 12, 12 Pro, el Pro Max o el Mini, a part d'aquestes, com sempre estan en constant treball, doncs hi ha correccions que hagin pogut trobar o considerar d'errors o d'afinar una mica més, a part d'això. Però bàsicament aquesta és l'explicació.
Ok. Digues, David.
Todo el mundo trabaja antes. Es decir, las aplicaciones pues directamente se empiezan a configurar antes de que salga el sistema operativo para que sean 100% compatibles. Exactamente igual toda la parte de hacks. Es decir, todos los hackers preparan todo aquello en lo que pueden atacar o todos los fallos que pueden, bueno, integrar una parte de ellos. Entonces, bueno, cuando realmente se actualiza de forma masiva, pues es cuando todo empieza a actuar. Y cuando todo empieza a actuar es cuando se detectan errores. La aplicación tienes dificilísima. Con el, ya os digo, con el Watch 3 tendrán que seguir sacando actualizaciones, porque los equipos se reinician, por ejemplo, y ya van por la segunda actualización también. Con lo cual, por ahora son punto ceros, pero ya tendremos alguna más gorda.
Venga, una altra de les coses que volia comentar és el tema de Facua, no? Que vol impedir, això digui, que Apple comercialitzi el seu nou iPhone sense carregador.
Et van escoltar, Jaume, et van escoltar.
Ostres, aquí sembla que podríem dir que ha estat una decisió no molt fina per part d'Apple. No cabe de, aquesta decisió que han pres no cabe de ser compresa pels consumidors?
A veure, jo et diré una cosa. Tu quan veus les explicacions que donen des de l'empresa... Doncs jo ja estic d'acord, i estic d'acord amb el gruix, amb el gruix de l'explicació que et diuen. Això és correcte.
Pots comprar, pots estar
d'acord. Sí, correcte, vale, però tens...
No m'ho prenguis, no?
Però tens tota la raó en un sentit, i és que m'estan venent un aparell que només amb el que porta la caixa jo no el puc fer anar.
Correcte.
O tinc alguna cosa o me n'he de comprar una altra. I això sí que és el que no acabo de veure clar. És a dir, si a mi me'l volen enviar sense carregador, però si en necessito un, em posen un codi perquè jo me'l pugui comprar pràcticament a preu de cost o gratuït, doncs perfecte. Ara que... Bueno, sí que és veritat que els han baixat 10 euros, el carregador a la web d'Apple. Em sembla que val 25 euros, crec.
Vull dir,
però em refereixo que jo entenc...
És una decisió que només pensen en els seus clients i no a fer-n'hi de nous.
Però jo entenc això que dius de... és que jo obro la caixa i què faig?
Ahora sabe. Os voy a hacer un pequeño estadio de lugar. Nada que no sepamos, pero ordenado en la cabeza. Mirad. Ya hace, y no nos acordamos, pero ya hace 4 años y medio, ¿vale?, que nos quitaron el conector de los auriculares.
Sí.
Esto produjo denuncias también a nivel internacional, en plan, ¿cómo pueden quitar? Porque claro, porque la universalidad, porque la conexión, el audio... Y decían, no, mira, es que estamos haciendo los teléfonos más resistentes, conectores más únicos y demás, y ese agujero es un conector de fallo. Y yo, pues el mismo conector, ¿vale?, os pongo unos auriculares, e incluso los primeros iPhones vienen con un adaptador para poner tus auriculares al cable Lightning. Y tengo este cambio de 32 pin al Lightning y además quito el agujero, ¿no? Vale. Hasta el iPhone 11, los iPhones dentro vienen con unos auriculares de cable con Lightning. En el iPhone 12 ya no vienen.
No, a ver,
sí.
A ver, pero yo no el tema de los auriculares...
Estás hablando del adaptador de corriente, ¿vale?
Sí, David, vale.
Ya no... No, pero ¿por qué lo hemos asumido? ¿Por qué hemos asumido que si tenemos un iPhone lo que tenemos que tener son unos auriculares inalámbricos o comprarnos algo con cable? Es decir, la opción de qué es lo que quieres tener o algo específico con cable, pero vamos, que lo que se estila y lo que hay que hacer es tener unos auriculares inalámbricos, ¿no? Bueno, pues con los accesorios de carga, exclusivamente de carga, que han sacado para los iPhone 12 sin venir en la caja del paquete inicial con el transformador alimentador, con un cable además que la conexión, sí, uno es Lightning pero el otro todavía no es tan normal, el USB-C, aunque todos sus ordenadores vengan solo con USB-C, aunque ahora mismo te compres un ordenador con Windows y venga con USB-C. Entonces, es decir, todo esto está cambiando por completo la forma de cambiar, igual que ha cambiado la forma del sonido y la forma de los auriculares. Entonces, ¿habrá denuncias? Por supuesto, pero al final tienen una estrategia o un sentido que, además, políticamente, por la parte ecológica, tiene un sentido que pesa mucho.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y cuanto a contaminación, tanto por el calentamiento de estos propios transformadores, ¿vale? Hasta por, bueno, pues... por
David, David, podem estar d'acord amb la teva explicació, perfectament. També podem estar d'acord amb l'altre. Vull dir, és una decisió que podem estar d'acord amb totes les decisions.
Bueno, i ho deixarem aquí, eh? Ho deixarem, sí, ho deixem aquí. Sí, sí, clar, no, ho deixem no, aquí, perquè...
No, no lo digo yo. Presupongo que son estrategia.
No, no, però és que sí, és un tema, sí, és un tema sí, controvertit.
És el que hi ha.
No, però això, això estem... Aquí hi ha la...
Y hay una estrategia detrás, más que el cargador.
No, no, aquí estem interpel·lant el que és aquesta decisió d'Apple, no?
Escolta, a través de les... No, no, ja estem. A través de les xarxes socials, la gent, si vol dir la seva, doncs ja ho sabeu, busqueu a InfoCope Lleida, al Twitter o a l'Instagram, i allí ens podeu... bueno, ens podeu, que cadascú digui la seva. Hi ha opinions per tot, eh? Per tot arreu, i veurem com acaba tot plegat. Sí que és veritat que el que deia el David, al final... Doncs mira, t'acabes acostumant el que sigui, però la primera vegada és la que costa. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, muy buenas.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Necesito unas buenas zapatillas de correr, como estas. No, mejor estas. Sí, comprar, enviar y me llegan para la carrera de esta tarde.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos tus marcas favoritas en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Sabías que la pérdida de cabello en las mujeres ha aumentado un 66% debido al estrés diario, la menopausia o tras un embarazo? Redenhair te lo devuelve, ya que es el único tratamiento a nivel mundial que tiene un estudio clínico que certifica que funciona en el 100% de los casos. ¿O acaso confiarías en un ascensor que fuera fiable el 70% de las veces? Confía en Redenhair. Usa el tratamiento Redenhair a diario, las pastillas Serum Forte y los champús sin alérgenos o derivados del petróleo. De venta exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés, en Amazon y en Redenhair.com. Ahora en Redenhair, del 19 al 23 de octubre, por la compra del pack completo Redenhair 6 meses, te regalamos un televisor de 32 pulgadas. Regalo asegurado.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Migdia, Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. This is how you remind me of what I really
am. This is how you remind me of what... Doncs apa, camí cap a 2:15. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja sabeu que aquesta mitjanit el govern aragonès ha aprovat el confinament de les capitals de la Comunitat Autònoma d'Aragó, de Saragossa, de Terol i de Osca. La de Saragossa no, però la de Osca i la de Terol amb menys casos, bastants menys casos que els que tenim a Lleida a hores d'ara, el qual posa doncs en atenció el que pot arribar a passar aquí en les properes hores. Divendres ja sortirà la consellera Alba Vergés per explicar el que hagin decidit. Veurem com va la història. Està amb nosaltres la Eva Ribalta, presidenta d'Esport Femení Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues bueno, pues esperant aquesta pel·lícula, suposo que a mesura que van passant la setmana van canviant
també. Ahà. Bueno, estàs, veig que estàs gaudint de la bona temperatura que tenim de moment.
Pues sí, la veritat és que es fa estranya, perquè els dies passats amb la temperatura que teníem semblava que ja estiguéssim ja ferms cap a la tardor, i ara, bueno, avui són temperatures estivals quasi bé.
No, tranquil·la, que l'home del temps ja ens ha dit que la setmana vinent torna a baixar. Ja.
Ens ha ficat al dia, no?
Sí. Bueno, és que pràcticament la setmana vinent entrarem al novembre, com el que diu, eh? Bueno, serà l'altre diumenge, però vaja, ja ha de tocar, eh?
Toca del momentet, llavors. Si tenim per un dia, pues un dia que gaudirem d'aquest bon temps i ja arribarà, ja.
Mira, ara l'Armando m'envia un missatge, 24 graus i mig, eh? És que és una bona temperatura, 24 graus i mig. És molt bona temperatura, les coses com siguin. Molt bé, Eva Ribalta, escolta, què m'expliques que feu a l'Associació Esport Femení Lleida? Perquè a poc, no totes, però unes quantes competicions han començat ja.
Bueno, sí, les competicions van començar. Sabeu que ara en aquest moment estem amb aquesta parada pues, bueno, de dues setmanes.
Les catalanes estan aturades, sí.
Exacte. Totes aquestes competicions catalanes, val? I jo suposo que això, pues, bueno, pues, el que diem, que tot va canviant al moment, per tant, és a dir, que el dia a dia ens fique i llavors esperem que no se tinguin que allargar aquesta aturada i que es pugui pues, bueno, iniciar-se tal com s'ha indicat. Però, bueno, aquí a l'espera, també.
Ja. Què esteu fent a l'associació, per cert?
Bueno, pues a l'associació en aquest momentet pues, bueno, estem fent molta feina. A veure, ens agradaria poder organitzar pues, totes aquestes activitats que teníem programades per aquest any, que eren moltes. El que passa és que també ens trobem aturades, però mira, avui hem, pues, tenim la... Agraïm col·laborar pues, amb el que és el Casal de la Dona. ¿Vale? Mm. Avui a les 6 de la tarda es farà, bueno, avui i demà es farà una projecció de la pel·lícula de Las hijas de Cinista al Funàtic, val? I esperem pues, bueno, pues, poder gaudir pues, d'aquesta pel·lícula, ¿vale? Que és una pel·lícula la directora, que és la Beatriz Carretero, i serveix pues, per, és una denúncia de les dificultats que tenen les dones esportistes al seu dia a dia. Mm-hmm.
Eva, la veritat és que el que s'aturessin les competicions a l'àmbit català només no va deixar de ser una decisió controvertida, oi? Ja no parlo sí. De les femenines, parlo de l'esport en general, eh?
No, a veure, tota duració d'esport, la veritat és que, bueno, fa saltar les alarmes. El que passa és que, clar, ha sigut aquí, si continuen amb les competicions nacionals a nivells nacionals, ara mateix acaba de llegir pues, bueno, pues que hi ha campionats d'Espanya que es podran, tenint totes les mesures, es podran dur a terme aquest cap de setmana. Sí, clar, això trenca. Entenc que quan tot és programada una temporada i de repent pues, hi ha un parón, pues, bueno, pues, trenca amb tots els esquemes pues, ja d'entrenament, trenca amb els esquemes de... Però bueno, la situació és el que comporta, aquestes són les normes que s'han de seguir, per tant, l'única cosa és un desig de dir que en dues setmanes si puguin tornar a reiniciar, prendre mesures, però bueno, que tornem a estar amb la dinàmica que portàvem els anys anteriors.
Mm-hmm. Avui, com deia al principi, s'ha confirmat que aquesta mitjanit ja queden confinades Saragossa, Terol, Osca... Bueno, ja a nivell de ciutadana, ja t'ho dic, no sé si ho veus a prop, això, eh?
Bueno, jo penso que sí. A veure, veiem que cada vegada pues, són més les províncies que es van confinant, les ciutats que es van confinant, nosaltres ja hem patit un confinament, per tant, és a dir, tal com l'evolució, a veure, per lo que les informacions que ens van arribant... Pues bueno, cada vegada pues, es va més ràpid del que es pensava, anem arribant a límits de saturació més ràpids, per tant, bueno, pues esperarem a lo que es digui des de la Generalitat i bueno, es tocarà fer bondat i seguir totes les recomanacions.
El problema d'això és que Nadal, que semblava tan lluny, ja no està tan lluny, eh? Estem a, bueno, avui és dia 21 d'octubre, estem pràcticament a dos mesos, eh?
Sí, el que passa és que, a veure, si és que esperem... Veure, estic parlant com a Eva, eh? De,
sí.
Si esperem pues, bueno, pues, una data per poder-ho solucionar tot, jo és que quasi bé m'agradaria pensar més en una mica més de futur i de dir,
sí.
Si durant aquests mesos no es poden fer, com se'ns està dient, reunions socials, grups reduïts, pues bueno, pues fem bondat i que les coses tenen tot un període i esperem pues, bueno, pues, que arribi aquest període de dir, pues tornem a, la, a una normalitat. I no m'agrada pensar en un Nadal pues, perquè dius, bueno, pues sí, és veritat, en un mes i mig estem a Nadal i, però bueno, l'altre dia sí. També sentia dic, bueno, pues si no ens podem reunir aquest any pensem que no passarà absolutament res, tot i que el desig hi sigui per poder-nos reunir. Però bueno, crec que hi ha moltes... aquí tindrem, bueno, bastantes maneres de veure les coses.
Clar, la teva reflexió és molt acertada, però també és veritat que les xifres ens diuen que l'increment més gran de franges d'edat de positius és de, a partir dels 20 als 30 anys. O sigui, són, sí. No tots, però és l'edat universitària, és l'edat dels 20 anys, l'edat que, escolta, amb 20 anys estàs perfectament informat, saps el món que vius, ja no depèn, potser sí, a nivell econòmic depens encara dels pares, però a nivell de decisions i de tot plegat ja no, vull dir, ja... A veure, no, quan tens 20 i pico anys ja ets gran. Clar, és curiós que aquesta franja s'hagi despreocupat tant.
Mira, i aquí torno a parlar pues, en primera persona, i jo crec que potser la despreocupació ve perquè no s'ho han vist com una cosa molt seva.
Això també.
És a dir, clar, es va començar, pues, bueno, quan vam començar lo que, amb tota la pandèmia, pues, bueno, pues, que afectava a la gent més gran, aquest grup d'edats hem anat baixant, ens van arribant cada vegada pues, amb èpoques amb edats més curtes, però clar, jo penso que encara, pues, com a tal, no se l'han fet seva, i sobretot jo sé que estan molt... A veure, m'agradaria pensar que tots tenen tota la informació, tots poden prendre les seves decisions, i sí que toca fer una mica més de bondat de la que s'està fent.
La veritat és que sobte a vegades, a un món hipervitaminat en quant a informació, que encara trobi gent que digui, bueno, és que clar, jo pensava que...
Avui...
Sí, sí, sí. Avui és curiós perquè hi ha un informe del CAC, del Consell Audiovisual de Catalunya, en el que alerten de la gran proliferació i penetració de transmissió que tenen les notícies relacionades amb la negació de la pandèmia. És curiós, eh? Això és com allò de la Terra és plana o que l'Holocaust no va existir. És curiós, però ho tornem a viure en ple segle XXI.
Sí, bueno, és allò de dir... Clar, tan curiós és, perquè si la informació ens arriba i ens arriba de bones fonts, tothom sabem el que està passant, bueno, o almenys tenim la informació i sí, que dius la negació aquesta, pues, bueno, suposo que hi ha gent que s'encarrega pues, de proliferar aquestes negacions i aquesta informació i bueno, pues, la gent decideix el que vol creure i deixa de creure. Uh-huh.
Estava avui revisant les xarxes socials i he trobat una iniciativa que, entre d'altres coses, volen retransmetre els partits de l'AM femení. Potser és una d'aquelles maneres ja de donar-li la importància que té aquest equip, que recordem, milita a la segona divisió a nivell nacional de futbol. És a dir, seria, per fer l'equivalent a futbol masculí, una segona A. Una segona A on tenim l'Espanyol, on tenim el Saragossa, on tenim equips tan importants d'aquest calibre. Doncs a la part femenina tenim l'AM, que al final l'AM és un equip d'un club, d'una escola de futbol de la ciutat de Lleida. És que jo crec que, per molt que ho diem, encara no sabem la dimensió del que estan aconseguint aquestes noies.
Bueno, a veure, a vegades el fet de... Tenim clares, per exemple, el que és la lliga de futbol masculina, amb lo que... però en canvi no tenim una equivalència pues, amb el que implica les lligues femenines. ¿Vale? Si ens donéssim compte que les lligues femenines, i sobretot on tenim els nostres equips, ¿vale?, ens donaríem que estan molt més amunt de lo que ens podríem pensar.
Sí, sí.
Però bueno, suposo que aquesta equivalència pues, no és clara o simplement no la coneixem. ¿Vale? Sí, a veure, doncs el que conec d'aquesta iniciativa és una iniciativa que em sembla que s'ha presentat avui. Sé que hi ha la nostra companya, la Laura Estadella, que també intervendrà en aquesta iniciativa. És una iniciativa nova i pionera, i sí, jo penso que és un recolzament molt fort pues, retransmetre un partit de futbol femení pues, bueno, és iniciativa, és a dir, crida l'atenció, pues, per què? Pues, perquè no ha estat mai així. I, bueno, i fer-ho a les nostres tardes amb els equips que tenim, pues, encara més.
Claro, és visibilitzar, que de vegades parlem sempre d'això de la invisibilitat, no?, de l'esport femení.
Bueno, però aquest és un petit pas que jo penso que pues, bueno, tenim molts mitjans ara que ens poden ajudar a fer visible aquest esport femení. I sí, durant molt de temps ha estat amagat, però claro, ara ja en aquest momentet hi ha una coneixença i sobretot unes ganes molt grans de fer-se visible aquest esport. Per tant, pues, bueno, amb els recursos que es tenen, les xarxes socials estan fent molt bé, de la mateixa manera que dius a vegades, és que les xarxes... No, pues amb aquest aspecte jo penso que estan fent molt bona feina, per tant, estan ajudant a conèixer pues, bueno, molts esports femenins, minoritaris, que estaven totalment amagats. Tenim grans esportistes que si, bueno, si no han sortit algun dia a la premsa, les desconeixeríem totalment. Sí. I el fet de visibilitzar fa conèixer, per tant, i fins i tot pues, bueno, de la mateixa manera que coneixem amb aquest esportista, també coneixem pues, bueno, les seves dificultats per poder tirar endavant pues, aquesta afició o simplement la seva forma de vida mitjançant l'esport.
Abans d'arribar a les dues et volia preguntar per tema d'atletisme i de curses populars. No sé si s'han hagut d'aturar totes o ja abans d'acabar l'any alguna que se salvarà.
Pues la veritat és que sé que a final d'any se parlava d'alguna coseta, però està tot en stand-by.
Vale?
Des de les federacions, ja dic, a nivell nacional, s'ha intentat poder dur a terme tot el que han sigut els campionats nacionals pues, amb totes les mesures que comporten, però a nivell, jo, bueno, no és que considera, simplement suposo que el pas aquest de poquet a poquet i tornar a introduir el que som els esportistes populars amb una cursa que pugui haver més gent, jo crec que costarà una miqueteta més. I sí, de veritat és que ojalà que bueno, doncs, en uns mesos puguem tornar amb aquesta normalitat. I sobretot, si no és, doncs, bueno, doncs, havíem aconseguit doncs, tindre doncs, una gran massa de gent, doncs, per exemple, en el cas del corre-corrent, doncs, bueno, doncs, suposo que s'hauran de delimitar aquest número d'inscrits, però simplement el fet aquest de poder tirar-ho endavant, jo penso que ja pues, bueno, també donarà un respir tant a les organitzacions com a la gent que, bueno, pues, que ha aconseguit amb la pràctica de l'esport popular una millora del seu estat físic.
Algun any has de trobar a faltar, eh?
Mira, saps què m'ha passat aquest any? Jo suposo que pues, bueno, pues, quan comences l'any pues, intentes pues, tenir una mica el calendari pues, una mica organitzat. El que passa és que a mesura que anaven passant els mesos també t'hem d'anar a compte pues, bueno, pues, que les coses anaven caient pel seu propi pes i que pues, bueno, jo diré que pues, m'he pres un any d'aquestos de dir continuo gaudint de l'esport, el gaudeixo d'una altra manera, però sí que m'he ficat una data que és el gener per començar pues, bueno, pues, a mirar-ho tot amb una mica més de... d'uns ulls una miqueta més d'il·lusió.
Bueno, pues m'alegro. Hem parlat avui amb la Eva Ribaltes, la presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Ja sabeu que és una associació que no té massa temps. De fet, el gener o el febrer fareu dos o tres anys?
Dos anys.
Dos anys. Això, el gener o el febrer, no recordo la data, però és una associació que jo crec que era molt necessària a les nostres terres, perquè aquí sí que podem aglutinar doncs els esforços envers a l'esport femení en general, no d'un esport concret, sinó l'esport femení en concret. Hi ha una associació que s'hi dedica.
Tu has dit abans, visibilitzar, sobretot si visibilitzem, coneixem, i a partir d'aquí, si coneixem, podem saber, i a partir d'aquí es pot actuar d'unes maneres o unes altres.
Correcte.
Per tant, des de la manera que podem, petita, treballar poquet a poquet, pues, aquesta és la funció d'Esport Femení Lleida.
Molt bé. Doncs Eva Ribalta, que t'agraeixo moltíssim que t'haguis connectat avui, que haguem pogut parlar. Aquesta és l'actualitat que vivim, ens agradi o no. Jo sé que de vegades és pesat sempre parlar del mateix, però és que clar, cada dia és diferent, cada dia empitjoren, després vindrà la tendència que cada dia millore la història, i aquesta realitat sanitària arrossega tota la resta de la realitat laboral, econòmica de les persones. Per tant, ens agradi o no, jo suposo que fins i tot a la feina, que no tingui res a veure, acabes parlant de, pues escolta, que si els nens, que si han confinat una escola, que si els nostres negocis no tiren tant com abans, en fi, que per sort o per desgràcia n'hem d'acabar parlant. Eva Ribalta, cuideu-vos molt, una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Vinga, fins ara.
Nosaltres, minut i mig, arribem a les 2 de la tarda. Ja saps que, com sempre, és un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, demà dijous. Dijous parlarem, doncs, de consells veterinaris, des d'Anadon Veterinaris, i parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. I ja saps que els dijous, a partir de la 1, també tenim amb el David Velasco les escapades de COPE. Unes escapades de COPE, doncs, que veurem propostes on s'han hagut d'anar reinventant sense voler, perquè, clar, cada cop és més difícil el tema d'agafar grups de gent, però hi ha coses que, si no cal, no cal tancar-les, sinó repensar-les. D'acord? Això ho farem demà, a partir de les 12:20, com ja saps, de dilluns a divendres. Hores d'ara, amb 25 graus, a la ciutat de Lleida, una xifra impensable la setmana passada i que tot sembla indicar que també serà impensable la setmana vinent. Per tant, gaudim-la avui, que avui la tenim, 25 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Que acabis de passar un bon dimecres. Fins llavors, cuida't molt. La salut. Adeu.